Sopa d'Estrelles, un programa d'Astrobanyoles, l'agrupació d'astronomia i ciència del Pla de l'Estany.
Benvinguts un any més al novè, la novena temporada de Sopa d'Estrelles. Comença avui, comencem al setembre, no? Realment comencem sempre a l'octubre, però un guany les cau això, el dia 30, just quan acaba el mes. I comencem, com dic, la novena temporada de Sopa d'Estrelles. Concretament, avui duem a terme el programa número 265 de la nostra història. És impressionant, 9 anys, bueno, 8 anys més aquest que és el novè. Seguim els mateixos, seguim amb les mateixes, no, amb més ganes que abans. Ara, cada vegada més, el que diem, avui tenim un programa molt i molt apretat, vull dir, cada dia és més la quantitat de coses que tenim, més la quantitat de gent que podem, que col·labora amb nosaltres, i això fa que aquesta hora tingui quasi duplicar-se dins de 60 minuts, convertir-ho en 120, no sé, això és la deformació del temps, no sé com...
Hauríem d'anar molt ràpids.
Sí. Bé. Primer de tot, presentem-nos una altra vegada, tot i que ja sabeu vosaltres que Sopa d'Estrelles és el programa que du a terme Astrobanyoles, l'agrupació d'astronomia i ciència del Pla de l'Estany, i que el programa el duem a terme en Xavi. Bon vespre.
Bon vespre.
Carles.
Hola, bon vespre.
Jaume.
Bon vespre.
A la Peixera, el control de so, en Josep.
Hola, bon vespre.
I qui us parla, un Joan Anton. Bé, com dèiem, comencem aquesta novena temporada. Com començarem? El programa més o menys el seguirem com aquests anys, amb una primera mitja hora, podríem dir, de notícies, de curiositats, el temps, de col·laboracions, i la segona part, aquesta mitja hora de la segona part, amb un tema que a vegades un convidat que es desplaça aquí per portar-lo a terme, o a vegades via telefònica, depèn. Però intentem mantenir aquesta estructura, ens ha funcionat durant els 8 anys que portem, i quan una cosa funciona, per què canviar-la, no? Avui, clar, és un dia que hem de parlar del passat, hem de parlar del present, hem de parlar del que hem fet des d'aquell mes de juny, ara fa 3 mesos que vam parar.
Vacances.
Ah, ja està. Ja l'hem resumit, però és que ràpid ja que hem anat. Perfecte.
Perquè les vacances, hi ha moltes opcions de fer vacances.
Bueno, així no parlem del que farem. Encara hem de parlar encara del que hem
fet. No sé.
Existeix un futur?
Ja comencem. Jo volia duplicar el temps. Tu ja parles del futur.
La segona hora la podem dedicar a parlar del futur.
La segona hora? És a dir, que serà l'última
de
nou. Sí. Bé, això, primer parlarem del que hem fet aquests dies, després tenim una connexió telefònica sobre un documental que s'estrena el dia 7 d'octubre aquí a Banyoles i a altres sales de Catalunya, en parlarem, i de la resta de l'Estat en parlarem. Després començarem a parlar una mica del que farem, una altra connexió aquesta vegada amb en Rafael Balaguer, el nostre company de l'associació agermanada amb nosaltres, que es troba de Llagostera, l'agrupació de l'agrupació, és que han canviat el nom. Astrogirona, sí, que han canviat el nom per això. Era aficionats, ara ja no ho són. Ara ja són professionals, es veu. I després, per una mica del que farem aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte, que tenim, comencem amb els nostres sopars i astronòmics i també l'assemblea anual d'Astrobanyoles. Bé, amb aquests 5 minuts he fet una mica un resum general del que és el programa. Comencem. Què hem fet aquest estiu? Aquests 3 mesos, que hem estat, que hem tingut el temps en certs moments bastant en contra. Jaume, ens has fallat, ens hem tingut al costat per saber si l'hauria
de... Jo no, vull dir que
no
hi he estat al peu del canó controlant el temps, i llavors passa el que passa.
Formes,
hi ha hagut de tot, aquest estiu.
Sí, vam tenir uns parcells de mar de macos, vull dir, vam fer un estudi sobre els núvols meravellós. no vam arribar a veure res.
I em va saber greu i que no pogués estar i ajudar-vos a que poguéssiu sí. els persells.
Però... Sí. Identificar núvols.
Sí. Sí. Llavors vam tenir una altra activitat, aquesta sí, a la Biblioteca de Banyoles. Aquesta va ser una xerrada que es va fer en Carles sobre la lluna. I després de la xerrada aquesta va ser la pujada caminant fins al Puig de Sant Martirià amb una observació i amb unes lectures a base sobre tema...
Contes lunàtics.
Contes lunàtics, sí, sí, alguna cosa així.
Contes sobre la lluna.
Sobre la lluna, sí, més, dir, va ser una activitat. Aquell dia...
Havia, parlàvem de Selenites, em penso, no eren?
Sí, són contes més o menys com petites narracions i bueno, va estar bé, va agradar sí. perquè amenitzava. Llavors, nosaltres no sabíem, era el primer any que provàvem l'experiència, si és un tema. Una cosa de diferents vessants, tant la més científica o la més literària. Potser per altres edicions tothom ha d'anar per repetir-ho, perquè tothom s'ho va passar molt bé.
Molt,
és una festa...
El senyor, perdona, sabia llegir de nassos, eh?
Sí, sí, no,
parlant de Miquel Torrent.
Miquel Torrent, sí.
I l'Albert Pons també va llegir
també,
un poema, i una
nena que hi havia allà, també, no recordo el nom d'ella.
Disculparà si sí. no ens en recordem ara d'on. Sí. El que sí que a tothom li va agradar, perquè tenia un aire així familiar, festiu, i era bonic, va ser una experiència maca. La intentarem repetir l'any vinent, si tots ens posem d'acord, i almenys voluntat n'hi havia. I el que farem, doncs, pot ser inclús diversificar més les activitats i poder-les fer de manera paral·lela, perquè entenem que hi ha gent que potser una vegada que mira per el telescopi ja en té prou, i altres, o millor, sonar tants contes, potser no els agradarà. I tots, aleshores, intentarem fer alguna manera que sigui més rotatiu i que la gent pugui anar... Ja en parlarem. Quan arriba un moment, però bé...
Ja hi havia potser 100 persones?
Ben bé.
El que passa era molt fosc i ja no ho sé quants eren, però hi havia molta gent.
La biblioteca estava de gom a gom, no?
I aleshores, i a dalt va pujar molta més que no havia anat a la biblioteca, que perquè treballava pel rock, o sigui, va venir més tard. I aleshores, déu-n'hi-do.
Jo crec que els 150 ben bé vam arribar. Més, a veure, vam diversificar molt bé la gent, perquè era on és l'antic convent de Sant Martirià, del Puig de Sant Martirià, a l'absis, com qui diu, havia muntat nosaltres el telescopi, i després als peus de la capçalera de l'església, als peus, allà hi havia pues, fent totes les xerrades, llegint aquest conte, fins i tot recordo que hi havia un grup allà que portaven espaguetis, com això com sona, vull dir, hi havia gent que portava l'entrepà, però aquells portaven espaguetis, i traien espaguetis, servien el plet, vull dir, va haver una diversificació de gent.
Els espaguetis entre ells.
Sí, per ells.
Per repartir.
No, vull dir que la gent venia...
Un pingui que hi ha al llum de la lluna.
Jo em vaig menjar un kebab molt bo.
Veus, per això, va haver-hi tots els gustos.
Molt bé.
Vull dir que va ser una experiència que va durar, això, va durar fins a les 12 o quarts d'una del vespre, però molt bé. I a més, com aquell dia hi havia un cel molt maco, realment la gent va...
Malgrat que és molt a prop de Banyoles i es nota molt la contaminació lumínica, i encara veus alguns focus del camp de futbol allà que molesten molt... Però tot i així, doncs, com que era es tractava de veure la lluna, doncs la lluna és agraïda per aquest tema i ho vam poder...
També vam veure... Què era?
Júpiter. Júpiter
es veia, no?
Júpiter, que en aquell moment sortia, que ara vam poder... Ara està regnant a la nit, però aquell dia era el primer que en una hora més o menys podent encara podíem veure.
Ja veia molt bé, eh?
Sí,
la gent va disfrutar. Els satèl·lits es veien molt macos. Però bé, i això el mes d'agost, després...
El bo que té aquestes activitats, jo penso que és que comencem a interactuar en diferents entitats del àmbit del poble, no? Col·laborar de manera regular amb biblioteca i ampliar una mica. Per exemple, amb en Terrosa hem fet alguna cosa.
Sí, també.
Una mica, doncs, crec que la idea aquesta de poder anar col·laborant diferents entitats del poble és molt interessant.
Sí, perquè nosaltres al final cap és una activitat que fem, que no som un xicle tancat, que ho fem per nosaltres, sinó que sempre ens hem... així és imbuït en el tema cultural del poble, i aleshores doncs, això ens va molt bé, perquè és una manera de dinamitzar una cultura científica.
Ja parlàvem això, idees de cara al futur, i amb en Miquel Terrés i en Arpons i així, algun any que fem astronomia i contes eròtics.
Eh, per què?
El sexe a l'espai. Doncs.
També, idees no en van faltar, pluja d'idees n'hi havia moltes, i jo crec que això tindrà continuïtat.
Molt bé, això el mes d'agost. El mes de setembre, tu, Carles, vas a Madrid, al Congrés d'Astronomia.
Això mateix.
Que, per cert,
però abans jo ja has anat a un altre lloc.
Sí, no, però bueno, així és que després s'hi s'allargarà molt. Sí.
Fem salts en el temps.
Aquí va ser... No vam ser l'estrella, però si diem que Banyoles té 17-18.000 habitants i vam parlar de nosaltres tres vegades amb un congrés d'astronomia estatal, vull dir, la cosa és que se'ls coneix.
Com dius tu, un congrés d'astronomia estatal que es va fer el cap de setmana del setembre del 17, divendres, dissabte i diumenge, 17, 18 i 19, o sigui que van estar dos dies sencers, diguéssim, parlant d'astronomia, era el congrés d'aficionats, diguéssim, a l'astronomia, perquè l'altre és el de la Societat Espanyola d'Astronomia, la SEA, que és el dels professionals, que també l'havien fet la mateixa setmana a Madrid també, Llavors, normalment, aquest congrés de finances cada dos anys, l'anterior s'havia fet el 2008 a Osca, aquest any es feia a Madrid, i el 2012 farà l'Esfora Gandia, que són l'entitat que va presentar la candidatura, es va fer votació, perquè també hi havia
Sabadell. Esfora és on vam anar a veure l'eclipsi aquell de
anul·lar el 2005.
Que sí, que vam anar-hi, perfecte.
Sí, doncs quan nosaltres vam fer, quan ja coneixem sí. el CAP, el Marcelí i Álvarez, molt trempat, i bueno, al final la seva candidatura va sortir guanyant d'un punt, de 11 a 10 contra la... va presentar l'agrupació de Sabadell per repetir-lo ells, però clar, ells ja l'havien fet una altra vegada, la Safa no l'havien fet mai, i al final la balança es va decantar per
això. Vol dir que un any ho podem fer-ho a Banyoles?
Un any ho podem fer-ho nosaltres, sí, sí. Si tenim la infraestructura per fer-ho
ja, tot plegat,
cap problema. Però bueno, és la primera vegada que anem, doncs,
no, però seria, o millor ens podríem aquí si podríem ajuntar les associacions de Girona i fer-ho a Girona capital per dir alguna cosa, no?
Segurament seria el més adient per al local, perquè si et tenen 400 persones
i per hotels i per tot, vull dir, perquè seria una manera de treballar conjuntament, millor sí que seria una...
És una
proposta.
Sí, per què no? Per què no? Aleshores, com has comentat, doncs ens van anomenar tres vegades. Resumint, van haver doncs com set xerrades de gent convidada i després 33 ponències que cada mitja hora, pum, canviaves de ponència, o sigui, estaven agrupades per capítols, per línies, diguéssim, de divulgació, per diferents... També hi havia un altre de contaminació lumínica, etc. No? Aleshores, doncs, això feia l'aula magna de la Facultat de Medicina de la Complutense de Madrid. I bueno, després el dissabte a la tarda, dissabte vespre, vam fer una sèrie d'activitats diverses. Uns van anar a visitar el Montservatori, altres van anar a un recorregut astronòmic pels carrers de Madrid, de tallets astronòmics que tenien, i altres van llançar un globus d'heli amb càmeres de vídeo i de fotografies per fer filmacions i fotos des d'alçada, i van arribar a pujar a 30.000 metres d'alçada. Passa que, clar, el globus aquest el van llançar a Toledo i va aterrar a Conca.
Ah, molt bé.
Llavors, clar, el problema va ser que a les 3 de la matinada el van tenir que anar a buscar amb el xip i l'antena a Conca a veure on el trobaven. Sí, el van trobar, però clar, l'endemà al dematí que s'havia de repetir la
paper
que no es va fer, perquè els tios estan clavant.
Perfecte, molt bé.
Aleshores, com et dic, ens van nomenar, doncs, primer per el... un tema que encara no hem comentat, que és el viatge a l'illa de Pasqua a veure l'eclipse de sol total que va haver, que comentarem després amb l'entitat Xelios. I després també ens van esmentar, diguéssim, dues vegades més, va sortir el nom d'Estrobanyoles amb la pantalla, quan la Blanca Troughton va parlar del resum de les activitats de la Internacional de l'Astronomia.
Qui és la Blanca Troughton?
Era la coordinadora nacional de la Internacional de l'Astronomia, que és de la Societat Astronòmica de Màlaga.
Aquella que anomenàvem la iaia.
La iaia.
La iaia,
no, ella no era la iaia. No, ella era coordinadora de la iaia.
I que nosaltres vam telefonar un dia,
sí,
des d'aquí. Passa que no es va... Ella es va posar un altre senyor, finalment, però bueno, vam intentar parlar. Aleshores, va ser per l'activitat cultural que van desenvolupar del nostre viatge a Pisa, per visitar les exposicions d'en Galileo, i després també van ser esmentats per haver fet el segell commemoratiu de la nostra refundació, podríem dir, i que també sortia esmentat l'any internacional de l'astronomia, no? Per tant, aquestes van ser les...
Van tenir comandes de compra de segells o no?
Bueno, un senyor em va dir que ens posés en contacte amb nosaltres, no sé si ho ha fet ara o no, però un senyor de Mataró, per cert, el cos de Mataró, va dir que li interessava el tema i que es posés en contacte. Sempre, com que sempre es puc fer un truc, a veure si és que s'ha descuidat i realment interessa, però bueno, no serà pas pel negoci i no pel recordatori de fer-li, no?
Sí, va ser,
o sigui que, bueno, d'aquí dos anys segurament ens trobarem a Gandia per tornar a parlar, perquè jo crec que pena, perquè són dos dies sencers envoltat d'astrònoms i parlant d'astronomia, per tant, és una cosa que ens agrada i jo crec que val la pena de repetir. Jo, la veritat, vaig quedar molt content del congrés. Realment es fa feixuc, tantes hores que entra, però bueno, mira, val la pena de fer-ho.
Molt bé. Bé, dèiem que un quart teníem una connexió telefònica. Aquest, primer fem un resum. Aquest proper el dijous dia 7, aquí a Banyoles, a l'Ateneu Bar concretament, a les 8 del vespre, juntament amb diverses sales d'arreu de l'estat espanyol i alguna fins i tot de fora, s'estrena un documental, diguem-ho així, titulat Pax Americana, de Denis de Lestrac, que, a veure, és una obra, diguem-ho així, que analitza la possible conquesta militar de l'espai i qüestiona, a través de diferents intervencions, si ha començat o no la militarització de l'espai i quines podrien ser les conseqüències. Per parlar-nos d'això, tenim a l'altra banda, a l'altra línia de telèfon, a la Laia Aubia. Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Primer, tu ets la responsable de DDM. DDM, què vol dir DDM, concretament?
DDM són les inicials del documental del mes. I el documental del mes és una iniciativa, un projecte, que estem portant a terme a Paral·lel 40, que és una empresa de distribució de documentals de Barcelona. L'estem portant a terme des de fa molts anys, des de fa uns 5 anys aproximadament, i el que fa aquesta iniciativa és, cada primer dijous de mes, estrenar en una xarxa d'actuant més de 50 ciutats un documental.
Com escolliu aquests documentals?
Doncs aquests documentals estan escollits per un parell d'experts en documentals que porten molts anys en aquesta professió, i s'escollen sempre tenint en compte doncs que hagin tingut una trajectòria important en festivals i premis internacionals. És a dir, sempre estem buscant obres de qualitat i que a més intentem que al llarg de l'any toquin doncs diverses temàtiques i puguin interessar doncs a tot tipus de gent.
I el que parles ara de diferents sales, és rotatiu això de les sales? Sempre són les mateixes? Com funciona això?
Sempre són les mateixes. Sí. Cada any pot ser que ja se n'hi afegeixin de noves o algunes es retirin, però sempre al llarg de l'any són les mateixes sales, i cada sala estableix un dia de projecció d'aquest documental. I nosaltres des del projecte, des del documental del mes, doncs intentem fer-ne la màxima difusió possible, i una mica l'objectiu d'aquest projecte sempre ha sigut equiparar el documental a qualsevol altre tipus d'oferta cinematogràfica. És a dir, estem molt acostumats a veure pel·lícules de ficció a les pantalles de cine o a les pantalles de centres culturals, i el que creiem des de Paral·lel 40 és que el documental és una pel·lícula, també explica una història, té uns protagonistes, té un nus, té un desenllaç, i a més té l'afegit de que s'està nodrint doncs de la realitat, no?, del que tenim més a prop.
Molt bé. I aquest dia 7, dèiem, s'estrena Pax Americana. Què és Pax Americana?
Doncs Pax Americana és un documental que, com diu el títol, que el títol complet és Pax Americana i la conquesta militar de l'espai, i com molt bé deies tu fa uns segons, el que fa és, a partir d'aquest terme, Pax Americana, que és pau americana, i que és un terme que utilitza el govern nord-americà per parlar de la pau mundial, però en realitat estan parlant de la pau controlada per Estats Units. Doncs a través d'aquest títol el que fa és una reflexió al voltant doncs d'aquesta, jo crec que és la preparació d'una guerra que encara no ha tingut lloc, que porta molts anys gestant-se, que en alguns moments puntuals, en alguns conflictes bèl·lics dels darrers anys, els mitjans de comunicació hi han parat una mica d'atenció, però que en general ha passat bastant desapercebuda als ulls de la població, no? I aquesta guerra és la guerra espacial, la guerra de les galàxies, no?, que tant ha arribat a la població a través de George Lucas i tota aquesta ficció, sí. Doncs aquest documental ens ensenya una mica que aquesta guerra de les galàxies, no en aquells termes, però en uns altres termes molt més propers, està a punt de produir-se, i si no hi fem alguna cosa, doncs Estats Units porta molts anys d'avantatge en aquesta carrera.
Ja. Després, un tema, per primera vegada sembla ser que 12 sales en concret, més una de Xile, feu una experiència, no? Què feu entre totes?
Doncs mira, el que fem és un webcast, que la traducció és una retransmissió en directe per internet, d'una sessió de preguntes i respostes que tindrem el plaer de tenir amb el director del documental, en Denis, de l'Estrac. El que fem normalment al documental del mes és intentar sempre portar el director de la pel·lícula perquè els espectadors puguin plantejar-li tots els dubtes que sorgeixen després de veure un documental, que sempre són moltíssims. Aquesta vegada, amb aquesta experiència, el que volem és que no només una sala pugui tenir aquest privilegi, sinó que un conjunt de 12 sales que porten tot l'any programant documentals amb uns espectadors que normalment són molt fidels, puguin des de diversos punts de tot l'estat espanyol i fins i tot un punt de Llatinoamèrica, de Xile, plantejar, enviar les seves preguntes via SMS o via correu electrònic a una seu central on s'estarà duent a terme aquest debat, i que des d'aquesta seu el director rebi aquestes preguntes i les pugui contestar en directe. És a dir, una mica el que volem és ampliar la possibilitat de dialogar amb el director, que és una cosa que portem fent des de fa molts anys, però mai ho havíem tingut l'ocasió de fer-ho, doncs, això, no? Simultàniament en 13 sales de xarxa.
Hola, bona nit. Mira, volia fer-te una pregunta. Jo he tingut la sort de poder assistir a diferents documentals que han anat passant aquests últims anys, no? I que estaven molt interessants, no? Però em ha quedat la curiositat de dir, al marge de la qualitat del documental, si no també hi ha algun tipus de filtre ideològic, no? Perquè la majoria són documentals una mica crítics amb el sistema, o és que en general ja gairebé tots els documentals són una mica crítics i per tant no cal triar gaire.
Doncs sí, de fet és el que deies tu molt bé, o sigui, nosaltres creiem que un documental interessant és un documental que és crític sobre algun aspecte que està passant en el món, que revela alguna realitat que per molts ens havia passat desapercebuda i que sí, sovint hi ha un punt crític. També és veritat que hi ha un documental que programem, per exemple, a desembre, el proper documental del mes de desembre, o sigui, tindrem novembre entre mig, però el de desembre és un documental que no és crític, sinó que planteja una experiència personal molt reveladora, que en aquest cas és una qüestió més esotèrica, bueno, ja us en parlaré més endavant. Però en tot cas, el criteri sempre és una història única des d'un punt de vista únic i que sí, moltes vegades acaba sent crític, doncs, amb la realitat que retrata.
Molt bé, Laia, no sé si vols afegir alguna cosa més. Ens has fet un repàs, bueno, jo crec que els nostres oients més o menys ja poden saber de què va aquesta pel·lícula, però si vols afegir alguna cosa més.
Res, simplement que, com deies, aquesta experiència que passa per primera vegada en aquesta iniciativa, doncs a l'Ateneu Bar tothom que hi vagi tindrà l'oportunitat de dialogar amb l'actor després de la pel·lícula, i que totes aquelles preguntes, fins i tot que es plantegin durant la sessió i que pel que sigui no doni temps a contestar, doncs nosaltres les registrarem i les contestarem totes i les penjarem a la web. És a dir, que jo animo a tothom que ens estigui escoltant a que s'acosti a l'Ateneu Bar de Banyol i que a veure què li sembla aquest documental i si l'enganxem pels propers.
Molt bé, perfecte, Laia. Gràcies per vetre's la nostra trucada, gràcies per fer-nos aquest resum d'aquest interessant documental, sembla ser, i qualsevol vegada que vulguis parlar amb nosaltres ja saps on trobar-nos. Merci i adeu-siau. Bona nit. Bye. Bé, hem deixat per després d'aquesta connexió una mica, tornem al passat. En Carles, quan es parlava del Congrés, ens havien esmentat tres vegades. La primera d'elles fer referència a una eclipsi de sol que va haver-hi el passat mes de juliol, una mica lluny d'aquí, a Xile concretament, a l'illa de Pasqua.
L'illa de Pasqua sí, és Xile, encara sí. Que l'illa de Pasqua, si la tens que situar en el mapa, està en el mig del Pacífic, a l'alçada més o menys de Santiago de Xile, però a 3.700 quilòmetres de distància.
Com d'aquí a Canàries, una mica més.
I cap a l'altra banda tens 3.700 quilòmetres més per arribar al Polinèsia, o sigui, està, és un volcà allà, ja. Un grupet d'illes volcàniques, i tot ha de ser al mig del Pacífic, en els quals precisament la NASA ha fet una pista d'aterratge d'emergència per al Challenger, per si algun dia tenen algun problema. O sigui, els ha fet una superpista d'aterratge de no sé si són quilòmetres de llargada perquè pugui arribar a aterrar
a la mateixa illa de Pasqua?
Sí, la mateixa, a Rapa Nui.
A Rapa Nui.
És la principal, les altres són illes pràcticament.
Llavors, bueno, va ser tu, va ser juntament amb un altre soci d'Estorbanyoles, Antoni, i, sí. I l'Assumpta i la Rosa, els quatre.
Tot bueno. Això va sorgir de la trobada que vam fer a Figueres l'any passat, la trobada de associacions astronòmiques, perquè vam tenir la casualitat d'estar a taula amb en Joan Carles Casado, aquell astrofotògraf que abans estava a Castelltallat en Samaguera, a Manresa, i ara viu a Figueres. I aleshores, doncs, bueno, va venir allà i vam estar xerrant, i es va dir que, doncs, que anava aquest eclipsi ell mateix. Estic parlant de maig de l'any passat, no d'aquest any, sinó de l'any passat, de fa un any i mig, d'un any i mig, 2009. Exacte, per aquest any hem fet la trobada a Llagostera, per tant, sí, maig del 2009. De... perquè clar, nosaltres, o sigui, va fer això, llavors nosaltres ens va agradar l'oferta, en Antoni i en a mi, perquè bueno, era veure un eclipsi de sol total, i a més després tenia una oportunitat d'anar al nord de Xile a fer una sèrie de visites a diferents observatoris astronòmics.
No? Atacama?
Atacama, sí. Bueno, de Xile en amunt, que són 2.000 quilòmetres. I llavors, primer vam fer un primer pas de 600 quilòmetres fins a La Serena, allà van anar a veure la Silla i Cerro Paranal, i després vam fer una altra llada de 1.000 quilòmetres més fins a Antofagasta, que és, ja és la zona del desert d'Atacama, perquè ja està a dalt de tot de Xile pràcticament, i llavors vam entrar 200 quilòmetres des de la costa cap a dintre, vam passar per tota aquesta zona minera que ara tenen problemes de d'aquells
sí,
miners
que estan
enterrats, sí, enfonsats al fons, i després vam anar-hi fins a Sant Pedro d'Atacama, 200 quilòmetres més, i bueno, amb l'autobús mateix ja vam pujar alçades de 4.200 metres per poder accedir al desert d'Atacama, o sigui que realment és una bestiesa. Ara realment és un desert, però pedres, no hi ha pas, res més.
Però una altitud aquesta, sí, espectacular, eh?
Quant temps fa que no pot,
em sembla que ja Sant Pedro cau en 3 mil·límetres a l'any, 3 litros.
És una bestiesa.
Sí,
de poc.
Bestiesa de poc. Però bueno, justament el dia que nosaltres vàrem arribar a Sant Pedro, feia 4 dies que tenien una tormenta de sorra. O sigui que van tenir suspendre totes les activitats i tot plegat. A més, una altra bona experiència que vam tenir va ser quan estàvem a la Serena. Una part de la gent va anar a un observatori turístic, diguéssim, perquè hi havia mala visibilitat i van pujar a 1.500 metres. Vam arribar a veure el cel uns 30 segons fins que ens va atrapar la boira i ens ho va tapar. I llavors vam anar a assistir a una mena de representació que vam fer, música que van tocar de, per allà, aquell local, en aquell observatori. I mentre estaven, doncs ens van delitar amb un terratrèmol. Per tant, em va donar la sensació, estava sentat en una cadira que passava el metro per sobre. Sensació que... dos vegades.
Com s'ho va muntar, el terratrèmol? O va ser de manera natural?
No, no, crec que va ser de forma natural, perquè si estaves sentint notícies cada setmana n'hi havia. Llavors... la gent de l'hotel on estàvem van dir no, però si això passa cada setmana no hi ha cap problema, no sé per què preocupar, aquest ha sigut flux, era de 5,2 em penso de magnitud, o sigui que les coses es movien.
Estàs parlant, jo, és que hi ha unes condicions atmosfèriques, però jo recordo que explicaves que a Rapa Nui concretament, com que diu, a fer-ho xino si anem al nord o al sud, no?
Bueno, la Rapa Nui, l'illa de Pasqua, perquè ens entenguem, ve a ser com a Divisa, més o menys la distància màxima és de 30 km de nord a sud, no? I llavors, doncs, bueno, hi havia tres opcions per anar-hi, i el cap de colla nostre de l'expedició de Xelios era en Miquel Serra Ricard, que és el director de l'Observatori del Teide, de l'Institut Astrofísic de Canàries, i ell volia anar al lloc al centre de la illa, a Huaquibi. Bueno, una altra gent anava al sud, i va anar al nord. Els del nord, amb prou feines, el van veure. Nosaltres el aconseguim veure, i quan es va acabar es va ennubular, i els del sud, doncs, també el van veure una mica més en condicions que no pas nosaltres, no? Però bueno, van tenir la sort de que els 4 minuts llargs que va durar l'eclipsi es va veure perfectament sense un sol núvol, i van poder veure, doncs, Mercuri, Venus i un parell d'estrelles que hi havia per allà, Sirius i alguna més que hi havia aviant, i realment va ser molt, molt emocionant, no?, de veure-ho. Hi havia gent, com he dit, de l'Institut d'Astrofísica de Canàries, i després també hi havia un grapat de gent de la Complutense de Madrid. Per tant, era d'alguna forma una mica professional, diguéssim, el grup de gent que hi anava. Hi havia un grup de gent professional i un grup de gent observadora, que érem nosaltres. Llavors, si entreu a la web de Xelios, podem veure que Astrobanyoles surt inclús el seu logo com a observadors. I, per tant, per aquest motiu ens va esmentar, com deia abans, en el Congrés d'Astronomia. O sigui que molt bé, perquè vam aconseguir veure perfectament l'eclipse. Els moais són uns pedaços d'escultures sensacionals, vull dir, tenen el més gran, em sembla que van dir que feia 22 metres d'alçada, això de ser una casa com de 7 pisos, més o menys, per ens fem una idea, i transportar-los, evidentment es van quedar sense arbres i al final la civilització aquesta es van barallar entre ells i es van pelar la majoria. Va haver un moment que quedaven pentes rapenuïs. Entre això i els espanyols com van arribar allà, que els van arribar a parar paper d'altra vegada, van quedar 30 rapenuïs, però bueno, per la seva llengua tenen la seva tele i tot pegat, o sigui, molt bé.
Un dels llibres que vam llegir, que vam fer tertúlia dels principis, parlava sobre la desaparició de determinades cultures, i una d'elles és la del Rapa Nui, no?
No, es va marallar entre ells, diguéssim, a la casta inferior, van pelar els altres.
Es van...
Col·lapso. Col·lapso,
sí. Doncs va ser això. I bueno, després veure els observadors astronòmics és perfecte, vull dir... Un fred que pela, això és, bueno, està clar. O sigui, jo vam anar a Cerro Paranal i a la sortida vam estar mirant els estrelles. És preciós el cel austral a la nit i sense contaminació. Bueno, és sensacional de veure la Via Làctea. La veus molt més intensa que no pas perquè veus bé la zona de Sagitari, que és el nucli de la galàxia, el que més llum, no? Però un fred que pela, que escolta.
Perfecte.
Jo portava 3 capes de pantalons i 6 de cos, eh? O sigui que...
Bé, aquí passava hi molta calor, eh?
Sí, no.
Però bueno. Sí, no, ja llegíem també que feia calor, però ja feia fresca.
Sí.
Feia
perfecte.
Fresca.
Bueno, deixem que ja n'hi ha prou de que es donés enveja i per que havíem de tema.
Està en el fòrum d'Estrabanyoles, sí, encara està guardat tot, que si ho vols seguir el dia a dia del diari de...
Sí, de Carles Antoni,
bueno, i a Xeli està furtant el diari de l'expedició també per dies, també es pot anar mirant amb alguna foto i tot plegat. A veure si un dia tenim oportunitat de fer-ho públic en una xerrada en algun lloc.
Perfecte, farem ressò.
A veure, per fer més enveja.
Bé, anem avançant en el programa. També és un bé. Bé, anem avançant, deixem el passat, mirem cap al futur. Comencem a parlar què farem aquests 9 mesos que ens queden per davant. I per començar...
És un par, no?
Sí, és un par, més o menys, sí. Jo diré, a veure, tinc alguns títols aquí. La gran idea del senyor Álvarez, això sona molt bé.
Álvarez?
Álvarez, sí. Però dels estromatolits, els d'Hermòptera, ja sona més raro. Ara, i el Campanian Ignimbrite...
Perdona?
Campanian Ignimbrite, això sona raríssim, no? Bé, això són uns dels 16 títols que el nostre company Rafael Balaguer ha posat els seus programes o a les seves intervencions, que farà més o menys cada 15 dies, sota el títol de Sobre espatlles de gegants, 16 instants que canvien el món. El títol és sobre els 16. I el tenim a l'altra banda del telèfon perquè ens expliqui aquestes coses tan rares o de què irà tot això. Rafael, bon vespre.
Bon vespre, companys, com esteu?
Hola, bon vespre.
Nosaltres molt bé, ja, com sempre, tornem al peu del canó. Sí, però jo he llegit alguns títols aquí, escolta, hi ha coses que sí, això del senyor Álvarez, tots ho mateix, i fins i tot els 4 errors del capità Fitzroy, tots sabem qui és, però hi ha alguns de molt complicats. Què és això? Què ens vols prendre el pèl o, a veure, de què va tot això?
No, he volgut jugar una miqueta amb vosaltres i amb els oients per fer el que seria un breu resum de la història de la humanitat, però... començant des del principi. Per tant, farem un repàs de la història de la humanitat, però també de la història del nostre planeta. Per tant, aquests 16 punts, aquests 16 temes que tractarem de manera breu, doncs són en realitat 16 punts d'inflexió en la història de la humanitat, però també en la història del planeta Terra que ens acull. Per tant, són punts en el temps en els quals, a partir d'aquell instant, tot canvia.
Perdona, serà a nivell cronològic o com va la cosa?
En principi serà cronològic. En principi serà cronològic, tot i que segons com ens vam saltar un xic. Depèn de com ens vagin els temes per actualitat, fins a vegades, que pot haver notícies que ens serveixen per enllaçar sobre aquests temes tan transcendents. Però, esclar, he volgut sempre buscar un enfocament una mica original. D'aquí aquests títols que us poden despistar, això de la gran idea del senyor Álvarez. Qui deu ser el senyor Álvarez? I a més és el programa número 3, la intervenció número 3, que per tant ens dona una idea que realment, cronològicament, doncs ha de ser...
A mi sembla que en aquella època encara no portaven cognoms la gent, encara.
Encara no portaven cognoms. Per tant, serà un misteri que haureu d'esperar en el programa per desvetllar-lo. Però bé, penso que és una secció, doncs això, molt curiosa, pot ser divertida també, eh? Ja sabeu que m'agrada, doncs, tractar molts de temes alhora. I bé, el tema del títol sobre espines de gegants, ben bé vol fer reflexió sobre una cita que és d'un filòsof de l'edat mitjana, de l'any 1100 aproximadament, era Bernat de Pes. Doncs bé, ell ha passat a la història per aquesta cita, no? Diu que si la humanitat ha aconseguit veure més lluny, més enllà, és precisament perquè estem recolzats sobre espatlles de gegants. És una bonica metàfora de com la humanitat ha anat adquirint el coneixement. La humanitat adquireix el coneixement de manera acumulativa, de manera que el que assoleix la generació anterior es transmet a la descendència via cultural, i aleshores doncs podem avançar realment no sobre espatlles de gegants, sinó que també a passes de gegants. I a partir d'aquí, doncs clar, evoluciona tant a la cultura humana, el coneixement de l'univers, i a més també al nostre planeta, perquè evidentment, ja us dic, hi ha instants claus en els quals canvia tot l'ecosistema de la Terra i canvia també les formes de vida sobre la Terra, que són les que al final adquireixen aquesta consciència que ens permeten doncs veure més enllà, però sempre sobre el coneixement assolit per les generacions anteriors.
Rafael, sóc en Xavi. Escolta, ara que dius espatlles gegants, que també és el llibre, el títol de l'obra de Stephen Hawking,
sí,
no sé si te'n recordes, t'has llegit ja el llibre aquest que ha tret, que te vas enviar tu des del futur?
Sí, me l'he llegit, el tinc aquí sobre la taula.
I cal, bé?
Està molt bé. A més, és fàcil de llegir perquè és com única l'univers en una cascara de nuez, que també el deveu conèixer,
sí.
Profusament il·lustrat, amb una lletra molt gran, per tant es fa molt amè, i realment és interessant perquè per mi dona un nou toc a les seves teories, dona un toc una mica potser més social.
De fet, no està publicat a Espanya, no està editat a Espanya encara.
Encara no està editat a Espanya, m'he hagut de llegir en anglès.
Sí. Estarem alerta, en tot cas, aquí quan arribi aquí.
Em penso que a final de mes el publiquen a Espanya.
Sí, estarem. No, volia saber una primícia com ho tenies.
No, certament interessant perquè es pot llegir una mica entre línies doncs aquesta vessant més social de la ciència. Sabeu que Hawking darrerament doncs està bastant, té una presència als mitjans important, sobretot tenint en compte doncs que evidentment cada vegada hi ha més recerca sobre planetes extrasolars, sobre la possibilitat de vida extraterrestre, vida bacteriana, vida microbiana, però d'entorns favorables per l'existència de vida. I bé, coneixeu que ell va fer doncs l'alerta de que si trobéssim una intel·ligència extraterrestre potser seria millor passar desapercebuts.
Millor no tocar.
Potser seria millor. I esclar, en aquest darrer llibre ell ja reflexiona sobre la presència de vida, la vida intel·ligent, a l'espai, molt sumerament, però també es planteja doncs la gran qüestió, no? Si és que tot el cosmos que veiem correspon a un ordre, si realment correspon a un disseny intel·ligent. D'aquí a les persones que els agrada, els apassiona el tema de l'evolució, els apassiona el tema de la religió, doncs poden tenir un bon llibre de referència per veure què diu un gran científic sobre aquesta idea, no? Sobre el disseny intel·ligent, si existeix o no.
Molt bé, Rafael. Gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres, i gràcies per voler col·laborar durant aquest any. El proper dijous suposo que estarem en contacte ja, d'acord?
Molt bé.
Adéu-siau, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Bé, seguim endavant. Parlar dels programes de ràdio que farem enguany és parlar de les activitats que farem des d'Astrobanyoles, perquè la majoria de les activitats que com a Astrobanyoles fem dona lloc a programes de ràdio. Això és el cas, per exemple, de les tardes de ciència, que durant cada mes, ja sabeu, teòricament el segon dissabte de cada mes,
teòricament, perquè el primer ja el fem
el primer tercera. Sí, perquè hi ha un problema, però els altres mantenim el segon dissabte de cada mes, i aquest any tenim, per exemple, si repassant una mica ràpidament, el primer comencem el dia 16 d'octubre concretament amb 10 coses que cal saber sobre l'estany de Banyoles, a càrrec d'en Jordi Colomer, doctor en Ciències Físiques i professor de l'UdG Banyolí, vull dir que tots el coneixem i hem parlat amb ell, i fins i tot està en algun d'aquests nostres programes. Després també tenim l'electricitat i cor, amb el doctor Josep Brugada, director de l'Institut Clínic de Tòrax i de l'Hospital Clínic de Barcelona. La cristal·lografia, una ciència desconeguda, a base de Joan Piniella, catedràtic de cristal·lografia. L'univers invisible, amb la Mare Caula Bosch.
De l'UdG.
De l'UdG. Criptografia i cristoanàlisi, desxifrant l'escriptura de les civilitzacions perdudes, un vell conegut nostre, un David Jové.
De l'UdG.
De l'UdG, també, correcte. El frau de la lluna, Rafael Balaguer, que l'acabem d'escoltar ara.
Sí.
I què més coses? Tenim menjar en química. Claudi Mans, que no és de la UG.
No.
No,
aquest és de Barcelona.
Vale. I per últim, el caos, una nova ciència, la Teresa Martínez Seara, de la UPC. Temes molt variats, que com dic, són temes que després donen lloc a programes de ràdio, perquè si això és els dissabtes, intentem que el dijous abans contactar amb el convidat perquè ens expliqui una mica de què era aquesta xerrada. Totes elles seran al Museu d'Arder, però a poc a poc hi anem anunciant. Altres activitats que duem a terme també són conegudes, són els nostres sopars i astronòmics. Sopars que comencem aquest dissabte el primer amb ciència i ètica. Jaume, què és això de ciència i ètica?
Bueno, ja l'any passat vam tornar a agafar el model de...
Dic Jaume de perquè fas una mica de moderador d'aquest programa,
en,
no?
En aquest cas, el, no sé si vaig tenir la idea jo o com va anar la cosa.
Et va tocar, vaja.
Sembla que va ser molt bé que et vas aixecar i quan vas tornar ja t'havia matossat.
Ja, podria... no, si més no, el tema doncs, ja és interessant i una mica, doncs, igual que en els, a les tardes de ciència, intentem que hi hagi un especialista que ens faci cincentri i ens abans temes que la majoria potser no coneixem del tot. Doncs amb aquests temes intentem buscar temàtica que pràcticament la majoria, amb els nostres coneixements que tinguem, podem dir la nostra, no? Malgrat que vam començar inicialment fent debats amb temes com era la, la quàntica, sí, i coses d'aquestes, sí. Però al final hem vist que el debat pot sí, sortir amb, amb sí. Temes més socials, no? Com pot ser l'any passat amb el tema religiós i aquest any vam dir, bueno, doncs per què no plantegem el...
també,
en fi. No, sí. Per què no plantegem el tema de l'ètica i la ciència i veurem a veure si després, si en cas, sí, si tenim temps a iniciem una mica.
Després un altre dels sopars gastronòmics, en aquest cas serà Miquel Feixes, qui fa de moderador Ciència i Espiritualitat.
Uh-huh. Ja, i digui una mica.
I l'últim, el de Josep Lluís Díez, sobre si hi ha possibilitats de trobar vida fora de la Terra. Això lligaria bastant amb una notícia que ha aparegut avui o ahir va sortir sobre, sobre un planeta que sembla ser que és possible, possiblement té les condicions adequades per tenir vida, no és això?
Uh-huh. Mm. Que, és un planeta, segons en Hawkins, que no hi hem d'enviar-hi cap tipus d'informació.
No, exacte, sí, això va ser, ho va dir-ho aquest estiu, que millor que...
Sí, que no el coneguin.
Sí, exacte.
De fet, si em permets parlar d'això, és sí. Una estrella que està a la constel·lació de la Barça, a 20 anys llums de la Terra, que ja es coneix que tenia planetes, perquè li coneixen 6. De fet, el que es coneix ara és... perdó, el planeta que es coneix ara és el Gliese 581G. Gliese 581 és el nom de l'estrella i la G és el nom del planeta. És, o sigui, l'A, B, C, D, tal i qual, no? Mm. Aleshores, ja fa 11 anys que s'està estudiant aquest planeta amb aquesta estrella. Diuen que té un 100% de possibilitats que el planeta tingui vida, perquè les temperatures promig són, oscil·len entre 31 i menys 12 graus, la seva gravetat 10,1 i 0,7 vegades la terrestre, que la massa del planeta és entre 3 i 4 vegades superior a la terrestre, encara que el seu radi només és 1,2 o 1,5 vegades major. L'única diferència més significativa és que rota al voltant de la, del seu sol 10 vegades més ràpid. Uh-huh. O sigui, ell fa una volta al seu sol cada 36 dies, no cada 365 dies, no? Uh-huh. Llavors, si amb això tenim possibilitats de que existeixi vida, bueno, ja ho anirem esbrinant, no? Uh-huh. És possible, perquè els marges que actualment definim en els quals pot haver vida, doncs, estan dintre de tots aquests que he esmentat, però bueno, de moment... No tenim cap altra
la notícia, suposo, la distància, no?
20 anys llum són
20
molts.
Anys.
Sí. Molts anys.
Però bé, bueno, d'estar és... 20 anys viatjant al set de la llum, probablement.
Això és impossible, uh-huh. Ara per ara.
Ja. No, i a més, si ni que anéssim al 50% de la velocitat de la llum,
clar, 40
ja estaríem morts.
Tampoc.
Home, hem d'hivernar.
Bueno, més que tot, si és això, perquè veieu que els temes que traiem són temes que estan al dia, són temes que són candents, són temes que són, com deia en Jaume, que porten al debat, evidentment. Després, a part d'això, també podem parlar d'algunes sortides que tenim previstes, vull dir que no tenim... Una podria ser la zona de Roses, per veure gravades rupestres, un altre, el jaciment d'Incarcal, d'aquí Crespià, una possible sortida conjunta amb l'agrupació astronòmica de Girona, que seria per la zona de Foix, de Foix, o que és Tarascón, o que és Mas de Zil, per fer una mica una visita a les coves rupestres d'aquella zona, també. Seria també de cap de setmana. Una altra també possible sortida seria la zona d'Àger. Estem també en contactes amb l'Observatori del Teide, arrel dels contactes que vas treure tu, Carles, quan vas a la Llei de Pasqua, I també per la zona de Sau un petit recorregut botànic. Vull dir, són possibles propostes...
N'has dit molts, em penso, eh?
Bueno, no...
Però que som capaços de fer...
Hem de muntar la sucursal d'una agència de viatges.
Sí, dic, no, bueno, són propostes, ja dic, i d'aquí algunes...
No triarem alguna...
I a partir del quart que hi hagi...
Sí, algunes tiren endavant, altres no. I a banda d'això, per cert, no sé si les podrem fer o no, però com tenim el temps... Comencem per saber com tenim el temps demà o passat demà.
Demà i demà passat vull poder perquè fer coses.
D'aquí a final d'any no m'ho diràs.
No, no m'ho mullaré. A més, home, si m'ho haguéssiu demanat en previsió, però...
Ah, perdona, t'has tingut...
Ja ho he calculat, tot això no he fet.
Ens mullarem aquest dissabte?
No
mullarem. Podrem arribar tranquil·lament al debat?
El debat hi arribaré tranquil·lament, no ens mullarem,
també.
Vull dir, podrem, l'assemblea no, no cal que porteu paraigües, el que en principi les temperatures seran molt semblants, és a dir, no hi haurà pas ni grans pujades ni grans baixades, ja veieu que refresca una mica, per tant una mica de jaqueteta si caldrà. A més, l'assemblea la començarem amb no gaire fresca, perquè comencem a les 5 de la tarda, no? 5 i mitja.
Sí, quarts de 6, sí.
Quarts de 6, vull dir que el sopar serà a les 8, i el sopar pot acabar fins a les 11, vull dir que serà realment doncs, moltes hores.
Tenim una volta a l'estany entre mitges, no?
Sí, Xavi es fa una volta, té previst una sortida opcional.
Serà convenient, serà
sí. Convenient. Perdona, que tu tinguis un dinar abans, no és que es diguis als demés, a veure.
Tu vols berenar, també.
Doncs en principi la probabilitat de... I pel cel pot estar una mica entrenyinat, però en principi la probabilitat de puja és molt baixa, estem parlant d'un 30%. I temperatures màximes el dissabte de 27, vull dir que és caloreta, sí, i mínimes ja quan sortim cap a 10-12 graus, que ja vol dir fresca. Realment, doncs això, que la gent porti jaqueta, perquè arribarem amb calor i sortirem amb força fresca.
Bueno, perfecte. Parlant de l'assemblea, aquest dissabte a quarts de 6 comença la primera convocatòria, o sigui, típic, primer l'assemblea extraordinària, després l'assemblea ordinària, després vindrà aquest sopar geoastronòmic. Però ens hem deixat també alguna petita actitud, perquè evidentment no, la nostra tasca pedagògica tampoc la deixem de banda. I aquest any, en principi, ampliem fronteres, no? Perquè en tenim un a Hostalric,
sí,
i un altre a Mer.
Sí.
Comencem. Mira, bé.
Són els que ens han sortit de moment.
De moment, vull dir que...
Anem escampant, fent gran els nostres contactes i mira...
Avantatges que... de tenir algun jubilat aquí, que es pot permetre el luxe d'anar tranquil·lament entre setmana.
Li haurem de donar feina, perquè si no ens en busca de feina, però també va que li donem, no? Ja li tinc deures preparats.
Sí, no? Perquè és que si no... També, bueno... Tirem endavant, també ho presentem aquest dissabte a tots els socis, un butlletí digital, també, com es Estrobanyoles, el nostre primer butlletí digital. En principi la idea és tenir-lo penjat a la web, bueno, descarregable. Això, Xavi, com ho tindrem, això, per veure-ho? Tindrem descarregable, o que serà un HT, o...
No,
serà això?
Segurament un PDF que podrem PDF? Descarregar, i cadascú, sí, si se'l vol imprimir, doncs, al seu gust.
També, vull dir que és un projecte de continuïtat, hem tret aquest primer, a veure què passa.
I a veure quan fem el segon.
Si ens toca la rifa Nadal, potser el traiem cada mes, aleshores, perquè ens podem permetre el luxe.
I
contratem una persona que ens el faci, això també. Bé, i ara ens queden una mica més de 10 minuts. Comencem amb aquest Ciència de Jaume, com ho veus?
Deixa'm dir dues coses
dues
ràpides,
coses.
Si li passo a veure el Jaume. Hi ha un cometa, el 103P Harley 2, que a partir del 20 d'octubre passarà a 0,12 unitats astronòmiques, o sigui 18 milions de quilòmetres de la Terra, i que arribarà a ser visible a simple vista amb cels nets i foscos, tindrà magnitud 4,5. Les estrelles que veiem més fluix al cel de Banyoles tenen magnitud 4, per tant hem d'anar a buscar un lloc més bo, diguéssim, que no dintre del poble. Però amb aquesta data estarà molt a prop de l'estrella Capella, que és l'alfa de l'àuriga del cotxer, i per tant jo crec que serà un punt interessant per enfocar-la amb els dilluns.
Jo en tinc una també molt curta, perquè és una activitat d'aquest cap de setmana, el dia 1, 2 i 3 d'octubre. Hi ha el festival MAPA, es fa a Pontó i a l'Empordà, i porta per títol Art i Ciència, diàlegs entre raó i intuïció. Hi ha una pàgina web, que és www.festivalmapa.com. Perdó. I interessant d'aquest festival és que hi ha un dels punts del programa, especialment seductors per nosaltres i més no, és una taula rodona sobre art i ciència entre en George Wagenberg, que és el director científic de la Fundació La Caixa, i l'Isidoro Valcárcel, que és un artista representatiu de l'anomenat art conceptual, un tio reconegut, un tio que va ser Premi Nacional d'Arts Plàstiques del 2007.
Normalment és, diguem, és art alternatiu. L'únic especial és que normalment aquests artistes alternatius són gent jove, i aquest és un senyor ja molt gran, i que realment...
Què vols dir molt gran?
Molt gran, estem parlant de 60 anys, una cosa així, no sembla que té. Per tant, és, realment porta molts anys fent...
fent no tan jove, no tan jove, gran.
Ja, ja, ja.
Doncs, molt gran, m'agrada l'expressió, molt gran.
Realment, per el que acostuma a ser, doncs, l'art aquest més... més, diguem, de representació, de moviment postmodern, doncs realment és, és un personatge especial, diguem, d'alguna manera. No?
Ja, ja.
Tant, la xerrada, que, no sé quan és, si és aquest dissabte o és la setmana passada?
No, 1, 2 i 3. És aquest cap de
setmana. Cap de setmana.
Demà és l'octubre.
És activitats non-stop, vull dir, quan comença el festival no para fins al final. No sé exactament a quina hora és aquest debat.
El debat para, no, per això.
Sí, no, el debat sí, dir, no, però són activitats continuades i aquesta, entre aquest debat entre raó i intuïció, és dins d'aquest festival que dura això dos dies i mig, etc. Bueno, més que tot era això, comentar una activitat que és... i a més és aquí al costat, és a l'Empordà, a Puntós, vull dir que és una cosa que ho tenim a prop.
Bueno, jo volia comentar que hi ha una activitat aquí més a prop, a Banyoles. No es pot participar d'aquesta activitat, però saber que, doncs, que s'han començat una nova període de noves excavacions al poblat neolític de la Draga, que a Banyoles va començar el dia 20, que no es treballava des del 2005, i es treballava durant tot el mes d'octubre, no? Treballen 5 arqueòlegs i una restauradora, més dos arqueòlegs de reforç que venen de l'Autònoma de Barcelona i del CSIC, no? Per tant, doncs, que sapigueu que si aneu per allà, doncs, estan remenant, estan tenint terres per arribar a la capa que tenen que començar a investigar, i bueno, que estan fent feines.
Molt bé. Ciència i ètica, Jaume, és això, ciència i ètica. Cacen o no cacen?
Evidentment que poden arribar a caçar, però clar, el problema de tots aquests debats moltes vegades és el lingüístic, i per tant jo crec que quan comencem...
Què vols dir, que en lloc d'ètica dic ètica?
No, no tant de pronunciació, sinó conceptual, no? I a vegades estem discutint de coses que realment és la mateixa cosa, però les paraules no ens posem d'acord. Per tant, una de les coses que haurem de fer al començament del sopar és definir una mica els termes, una mica la història, és a dir, la idea una mica fer una petita introducció, no fer una xerrada, sinó d'alguna manera introduir el tema i a partir d'aquí posar possibles punts de conflicte entre ètica i ciència, que evidentment ni poden haver-n'hi, no? És a dir, no et posàvem en coses que ens podem posar tots d'acord, per exemple, doncs, algú que ha fet trampes, no?, que ha publicat, doncs, coses que no estaven demostrades, que això tothom ens posem d'acord...
La
fusió freda, o aquest... que van presentar, doncs, en teoria uns estudis i que després resultava que les proves no eren tals, no? Amb això tots ens posem d'acord que èticament és incorrecte, no? Sinó d'anar una mica més enllà i plantejar, doncs, el fonament ètic, no? Per exemple, la gent, quan ha de triar una carrera o una professió, fa plantejaments ètics a l'hora de triar, o senzillament no, trio en funció de què? Perquè moltes vegades no fer una tria ètica del que tu fas, ja l'estàs fent. I moltes vegades quan t'enganxen a dir, bueno, pues, aquest tipus d'investigació està tenint unes connotacions ètiques que probablement el científic també s'hauria d'haver plantejat com va començar a investigar les conseqüències, no? Clar, nosaltres veníem d'una època antiga en què, bueno, la ciència era molt teòrica, molt formal, i que com que era poc pràctica, doncs, bueno, això qui ho apliqui després la ciència ja tindrà, doncs, els plantejaments ètics o no els tindrà, no? Però avui en dia això no té sentit, i avui en dia realment la investigació científica és gairebé immediatament aplicada, no? En la qual cosa no lligar el tema ètic amb el tema de la investigació, jo penso que és un greu error, no?
Tant, fa molts segles ja volien transmutar el plom en or, no? Uh-huh. I suposo que era per prendre el pèl algú.
Però això tenia connotació ètica fonamental?
És una mica el que dius de les definicions. Ja. Jo crec que són tres coses que s'han de tenir molt relacionades, però s'han de tenir diferenciades. Una cosa és l'ètica, en majúscules, o ètica, un comportament del que és bo o dolent, o que hauria de ser bo o dolent. L'altra, la moral, que a vegades ho confonem molt, que és una mica el tema que està ben vist en el moment socialment, en aquell moment històric o per un geogràfic, i l'altra és el tema de
de professionalitat, és a dir, això de no fer trampes. I aquí potser sí que és veritat que no ens posaríem d'acord, però sí que se'n va molts casos que el fill justificava mitjans, o sigui, gent de renom que han aportat molt a la ciència, com el senyor Pasteur, va falsejar tots els seus quaderns. O sigui, totes les seves proves, quan feia aquelles famoses proves que ell feia de dir, bueno, inoculava una vacuna a unes ovelles i allò, i va dient que havia fet tal cosa i que aquest, això demostrava que ell tenia raó, després es va veure cap dels anys, quan s'han desclassificat aquests quaderns, que era fals, que ho va trempejar tot. Tot i així, el resultat va ser bo, però ens va treure unes vacunes molt bones i gràcies a això ens salvat vides. Per tant, la barrera aquesta a vegades es difosa i potser és una cosa que a vegades presta confusions. I des del punt de vista, a vegades, doncs, coses que han estat dolentes o per un sector, per exemple, religió, ciència, a vegades, en el tema biològic, l'enfrontament és continu, a vegades, en el tema...
L'esclonació de cèl·lules mares...
L'esclonació de cèl·lules mares, tot això...
Que això donarà molt de joc, perquè, clar...
Aquest potser és el moment més que aquí l'ètica professional, allò de dir no fer trams, suposo que ja hem d'assumir tots per autorregulació, però hi ha un tema d'aquest tipus que potser és el que allà podem discrepar, els transplantaments de més acords, fa anys quan van ser el primer transplantament es plantejava, sí, sí. Això és inhumà i ara ho trobem una cosa gairebé normal, eh? No hi ha aquest llevar d'un gent molt minoritari, però la gran majoria de la societat ho pensa com una cosa ben normal
fer, no, el cor més semblant a l'humà és el del porc,
aquí està, però en el moment que es va sortir el tema debat, doncs era una cosa inhumana per molts sectors de la societat,
sí, sí, era tabú, diguéssim,
era un tabú, per tant, no, això sí que ha anat.
Aleshores, no hem de confondre ètica amb religió?
No, ètica amb moral. No, ètica amb moral, moral, pot ser, sí. Moral que pot ser religiosa o no.
Ja. Però cal de definir les tres coses. Però ja, pot ser...
I fins i tot la ciència. És a dir, perquè hi ha la ciència formal, la ciència aplicada i les ciències socials.
Perquè un metge, per exemple, pot faltar a l'ètica, però millor no és investigador. Aquest senyor només aplica la ciència el dia a dia de curar malalts. Ja és un tema una mica a part. Pot ser ètic o no.
Bueno, també tenim les farmacèutiques, tenim la bomba atòmica.
Ja ho veieu, que dona de si aquest debat. El seguirem dissabte a partir de 2:15. Però nosaltres sí, ens acomiadem, sí, però abans us recordem que el dijous vinent el programa es porta per títol Von Braun i la tecnologia aeroespacial, a càrrec de Gerard Gómez. Ja sabeu que cada any temes d'aquests els domina força bé. I això, us emplacem a dijous vinent a les 8 del vespre. També tindrem connexió amb en Rafael Balaguer, que és el primer, a veure, aquests 16 punts de l'evolució de la humanitat,
interrogants aquests,
a veure, que ens expliqui el primer d'aquests.
En bomba, va participar de la bomba atòmica després
també,
o sigui que sortirà
molt bé. Gràcies per tornar a estar amb nosaltres després de 8 anys que torneu, ens agrada.
No, home, han estat 3 mesos de vacances només.
Ah, sí, és veritat, ui, bueno.
Fa 8 anys que ens aguanten. Això sí.
Perfecte, adéu-siau, bon vespre i fins dijous vinent.
Adéu-siau, bon vespre.
Un viatge per l'espai.